I ja són les 11:40, 20 minuts per parlar de llibres, de les novetats que arriben a les biblioteques musicals. Va de llibres, en Pere Sales, una setmana més. Molt bon dia, com anam?
Bon dia. Pot ser que hi hagi biblioteques musicals?
No sé, ja no sé el que dic. He dit musical.
Pot ser. M'agrada més que no biblioteca municipal.
Volia dir municipal, però ja pot ser. Segur que sí, però... Oh, i que no hagi dit electoral.
Per exemple. Sí.
Perquè, clar, és que... La gent mos arriba puntual, però tenim aquesta mania de posar-nos a xerrar abans d'entrar en directe. Xerràvem de la nit electoral, que te vull agrair una altra vegada més aquí públicament per la teva col·laboració en un programa de la nit electoral. Que...
Va ser un vespre molt interessant, va estar molt bé. Com a experiència, molt xula.
Molt xula, molt, molt xula. Intens. Sí, I ara comentàvem amb en Pere que després tanta adrenalina aquest vespre, tan pendent d'informació, que quan te'n vas a dormir no te pot dormir.
No te pot dormir, perquè a més ja, aquella hora que tenia normalment,
no,
ja no, i va ser, va costar dormir després.
Molt bé, no, Pere, biblioteques municipals.
Municipals, exacte.
Can Llobera, la Biblioteca d'Humoll, i podem recordar, ja que ho deien també la gent, que aquells plafons que varen fer nins i nines per Sant Jordi, els teniu guardats, que bé, nosaltres anunciem que fins a final de mes ho poden venir a cercar. Avui acabo més.
Sí, i encara hi són. Poden parlar en la Cati de mediació i, i allà les tindran. Ja han vengut de nins a cercar-ne, però estan allà. Jo el que vaig pintar jo, el tenc de nostre, com un record, i per tant, jo crec que estaria bé que tots aquells que varen pintar també ja els enduïn. Si no, ja veurem què fem amb ells. Va quedar molt guapa aquesta decoració, tothom mos ho ha dit, i ara la biblioteca queda un poquet desvestida. Sense...
Aviat fareu la decoració d'estiu.
Exacte, això serà el proper taller, la gent hi pensa, ja serà, encara falten un parell de setmanes, serà avançat juny, però ja l'estan preparant, i creiem que serà una activitat interessant. Per ventura, la darrera d'aquest curs, per on dir, després ja vendrà l'estiu de ple i tal, i ja no faran comptes i... Baixarà un poquet tota aquesta activitat de tallers i contacontes que hem anat preparant per al mes.
L'estiu toqui en via, mos arribaran moltes festes, com el que tenim avui. Avui l'associació 31 de maig, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha preparat moltíssimes activitats i, de fet, la plaça Vea...
Sí, ja hi ha una carpa posada.
Hi ha una carpa.
I hi haurà aquesta mostra d'armes també, i una cosa que...
Allistament d'homes d'armes amb una recreació d'esgrima històrica i una exposició d'armes.
Exacte. Bé, per això són l'associació,
no sé ben bé... De maig.
Però sí, el que sí que com emociona, podria dir, un poquet és la projecció de la pel·lícula El Barcuix, que vàrem fer amb en Pere Marc ja fa molt d'anys, molts.
Fa ganes, torna a la veure.
Molt de mils d'anys.
Ja, sí. 1550.
Sí, i veuran gent actual, però més jove.
Sí, molt de pollencins, i vàrem participar.
Sí, va ser una superproducció a nivell local. Això,
va ser
filmada en 16 mil·límetres.
El primer llargmetratge d'en Pere Sales, d'en Pere Marc, no?
No, era un llargmetratge,
no, era Blocau, que jo deia.
Sí, era
Blocau.
Això va ser un poquet una experiència que després li va servir a en Pere per fer Blocau. Però sí que va ser un projecte bastant ambiciós. Per lo que normalment se solia fer en cinema amateur, i tipus, filmat en 16 mil·límetres, va costar molt, menys mal que Colònia mos va ajudar, finalment. Però sí que va ser una experiència d'allà on ens vam implicar un grup de persones de manera molt intensa, però després també vam tenir la col·laboració de moltíssima de gent.
El Barcuix, avui a les 21:45, a la plaça Vea, pantalla de fora.
Pantalla de fora, sí, sí.
Que bé. Molt bé, i bé, ja recordem això, aquest manifest de 31 de maig, tota aquesta lectura, totes aquestes activitats que organitza un col·lectiu, col·lectiu 31 de maig, que jo no sé si tu, com ets càrrec, també hi formes part.
Teòricament sí, però no, la veritat és que no...
No estàs molt actiu.
No hi som gens actiu, jo t'ho deix fer ells, ja hem fet massa de coses i tampoc no hem d'estar protagonitzant totes les coses que
ells em vaig entrevistar i també, però varen dir que amb tota una història Pere Sales havien volgut corroborar... certes fites i coses que de lo que fan no volen que se pensi que és com un folklore, que tot lo que fan tingui una documentació.
Sí, aquesta és un poquet la idea de representar o fer, o recordar, això, representar. Però avui hi haurà una miqueta de representació també. Sí. Però recordar un poc el que va passar aquest dia. Bé, una cosa que està bé. Jo m'aparell bé. Ara, no s'ha de confondre tampoc amb el simulacre ni la festa de dia 2 d'agost. Però també veuré que si no era aquest dia passava desapercebut i realment és avui, el 31
de maig. Clar, molta gent no fa tant pensava que tot havia succeït un 2 d'agost.
Clar,
i el 2 d'agost celebram, tenim un simulacre, sí. Però va ser la nit del 31 o 31 de maig que va venir d'agost.
Exacte. I per tant està bé tal dia com avui celebrar aquesta efemèride.
Molt bé, i a més és en divendres i per això s'han organitzat tantes activitats. Va de llibres ja.
Sí, anem a llibres.
Primer
una novel·la, com les dues següents, ja sabem, sempre duim quatre llibres, tres que són novel·les, un que no ho és. Aquest primer és d'en Joan Chelsina, titulat La ciutat de Déu, que tracta de, jo diria, amb el més pur estil de la novel·la històrica, ambientada a l'època medieval, concretament el 1245, fa només quasi 16 anys o una cosa així, que en Jaume I havia conquerit Mallorca, perquè mos fèiem una idea de quin moment estan parlant, època medieval, que un clergue franciscà anomenat Giovanni de Pian va ser enviat com a, diguem, ambaixador a Orient. Orient, podem pensar a la Xina, en aquests regnes que aleshores se situaven en els confins del món, del món conegut, encara no s'havia descobert Amèrica. Per tant, els dos estrens d'aquest món eren Europa per una banda, l'Europa occidental, i l'Àsia oriental. I eren dos mons que a la vegada també eren dos mons que suposaven dos pols de desenvolupament, però Orient més desenvolupat. Hem de pensar que la civilització que aleshores estava més amunt, no hi havia estat sempre, per entendre l'imperi romà, i ha pogut ser Occident. Però en aquell moment era aquest extrem oriental que tenia una civilització més avançada. Bé, i aquest clergue va allà i comença a descobrir aquest nou món i a viure les experiències pròpies d'un món desconegut. I això és el que conta aquesta novel·la. És una novel·la de ficció, però ambientària. Recordeu que el principal i més conegut de tots aquests viatgers va ser el famós Marco Polo. Bé, i això és una altra experiència d'aquestes. Llavors, aquest redescobriment també li fa plantejar-se, algunes de les certeses que tenia del món cristiano occidental són les que val la pena defensar o no, perquè si el grau de civilització és més alt a Orient i no són cristians, doncs tot això fa que canviï també el teu sistema de pensaments, com li va passar a molt d'europeus que en aquella època anaven a la Xina, que després començarà a canviar, això després Europa començarà a créixer i també començarà a desenvolupar-se, diríem, culturalment i institucionalment, i la Xina anirà entrant en decliu, però ja serà en el segle XVI, XVII, XVIII, que la cosa canviarà. I ara potser tornem a estar en un procés per cert a l'enrevés, que la Xina torna a pujar i la resta, no sabem, la resta del món, ara amb aquesta part occidental anomenada Estats Units, que pot ser que tornin a canviar les tornes, també. Hi ha prediccions que diuen que d'aquí 30 o 40 anys tornarem a anar en aquesta època que mort descriu la novel·la. Això són... La novel·la no parla d'aquestes coses, evidentment. Però sí que és interessant contrastar aquests dos mons, Orient, Occident, diguem, escenificats aquí per un italià, que en aquest moment representava el punt més àlgid de la civilització occidental, i aquest món de la Xina.
Molt bé, i la primera novetat d'avui que ha trobat Pere, que aquesta La ciutat de Déu es beca, sí. La creació literària Emili Teixidor.
Sí.
Aquesta jove, perquè és jove l'autor, Joan Chelsina.
Sí. I ell és un novel·lista, però també és un llicenciat en... Llicenciat no, graduat en Humanitats, ara ja no és llicenciat, i també és especialista en certa manera en època medieval, vull dir que...
Escriu... Té un màster en edat mitjana.
Sí, escriu amb un pot de coneixement de causa. Sí. Després això ja pot agradar més o manco, perquè després el que ens interessa és que el relat sigui engreixador. Bé, el fet de que guanyar aquesta beca, que té una certa trajectòria, doncs mos pot fer pensar que sí, que els agradarà a la gent. Jo crec que aquí els agrada la novel·la històrica i que les agradi les aventures de Marco Polo.
Una bona proposta.
Doncs és una bona lectura ara per aquest començament d'estiu.
Molt bé, anem a la segona.
Una altra, totalment diferent, un llibre d'aquests, poden qualificar de suspens, un thriller. Un thriller allà on el psicoanàlisi hi juga un paper fonamental. De fet, el títol és Hache al psicoanalista, d'en John Katzenbach, que de fet és la segona novel·la de... la continuació, per on dir, d'una primera novel·la que va tenir molt d'èxit, que és el psicoanalista. I ara és el Hache. De fet, sí, per aventura és allò de esperem un poquet un èxit, tens un èxit editorial i llavors mires de poder treure tot el suc possible. No necessàriament, aquest tipus d'obra no necessàriament, però bé, no estaria de més, però se pot llegir jo també pens posterior, diguem a posteriori. Mm-hmm. Perquè també estan fent pensant d'aquesta manera, que puguin anar bé. De lo que, clar, lo que mos poden trobar aquí és que és la utilització del psicoanàlisi per poder resoldre crims, no? I concretament d'un personatge que sí que es veurà que apareix a la primera novel·la i ara torna a reaparèixer, quan ja se pensava que havia estat derrotat. El dolent de la primera novel·la ja ha estat derrotat per el psicoanalista. En aquesta novel·la, quan comença, el se troba assegut en el seu divan. No? Mm. I bueno, aquí podia pensar en primer moment que era, efectivament, el anava a aconseguir matar-lo, que era el que volia fer abans, però no, el que resulta és que li demana ajuda. Aquell que abans era dolent ara demana ajuda en el psicoanalista per resoldre un problema molt greu que té. El que passa és que no li pot dir que no, tampoc, perquè està estret de qualsevol manera el protagonista, aquesta persona que s'ha de dir que també entremig després hi ha la resolució de problemes d'alguns adolescents i van a la seva consulta, etc. Però això són coses que no criden l'atenció com a tema central, no? de la novel·la. Bé, idò, un thriller psicològic
va ser un èxit, ja, el psicoanalista va ser...
El psicoanalista va tenir molt d'èxit i ara... És un autor que escriu en anglès perquè té molt d'èxit en el món hispà. Té les seves novel·les, les seves traduccions se llegeixen fins i tot més a Sud-amèrica que no en els Estats Units. Allà on també és un autor conegut, però allà on realment és conegut és a Sud-amèrica. John Katzenbach.
I que ha estat 16 anys entre un llibre i l'altre.
Sí, sí, molt de temps, sí, és veritat.
Uh-huh. Molt de temps, perquè veig que qualque comentari que diu 16 anys després de tenir-nos esperant, no?, a veure quin seria el destí d'en Ricky Starks, ara torna.
No?
Com els seus fans estaven esperant aquest llibre 16 anys.
Sí.
Molt bé.
Molt bé. Un altre que té a veure en temes també psicològics, basat en una història real. És una novel·la basada en una història real d'en Jordi Lara, titulada 6 nits d'agost, i és una novel·la que està basada en el suïcidi de Lluís Maria Xirinacs, un conegut pensador, independentista, lluitador per les llibertats, pacifista també, que un dia del 2007, concretament dia 6 d'agost, va sortir de Barcelona, va pujar a una muntanya i allà es va suïcidar per morir sol. Llavors, això, aquesta novel·la no massa llarga, però que per retratar només 6 dies és molt, 200 pàgines, tracta, reflexiona, analitza, i a la vegada relata i fa una trama damunt el perquè i les conseqüències que va tenir aquest fet, que de fet va ser bastant comentat i va ser notícia, perquè eren personatges enxirinats molt conegut, en l'àmbit català sobretot, i també de Mallorca, etc. era molt conegut. Bé, també estava bé aquesta connexió també amb aquests temes psicològics. Evidentment, un suïcidi també té un plantejament psicològic, però aquí també hi ha molta política, molta desencís també per una determinada època ja, que és la que va experimentar Xirinacs.
Que era l'any 2007 quan es va produir el suïcidi, dius,
sí.
No? I dos 6 nits d'agost, de Jordi Lara.
Jordi Lara, un escriptor també bastant recorregut actualment. Aquesta ja és la tercera edició d'aquest llibre, ja ha tingut bastant d'èxit i està editat per edicions de 1984. Promet, però jo m'agraden aquestes novel·les que se recreen en un moment, en un instant, que podien ser també tractats com una pàgina d'un diari, com un article d'opinió o com una crònica periodística, però també donen joc a poder escriure tot un llibre. Recordem que és una novel·la, de totes maneres.
Novel·la,
és una novel·la ambientada, basada en aquest...
En aquest fet real. En aquesta mort. Molt bé, i per
què va? Per què va un altre llibre que podríem dir que també té alguna cosa a veure amb els aspectes psicològics i de com ho viuen les persones, però sobretot té a veure la música, i la música clàssica. Per això dedic aquest darrer comentari a Mateu Vila.
Mateu, va per tu.
Mateu Vila, va per tu, aquest llibre titulat...
L'has de llegir.
Titulat Instrumental. No és una novel·la, és el llibre que sempre duim de no ficció, escrit per James Rhodes, subtitulat com a Memòries de Música, Medicina i Locura, per això aquesta relació també amb els aspectes psicològics. El títol és Instrumental, tornem a repetir. Mos diu l'autor, a la contraportada mos diu: me violaron a los 6 años, me internaron en un psiquiátrico, fui drogadicto y alcohólico, me intenté suicidar 5 veces, perdí la custodia de mi hijo. Però no voy a hablar de eso, voy a hablar de música, porque Bach me salvó la vida y yo amo la vida.
Mare meva, quina vida.
Total, brutal.
Quina vida.
Brutal. Era un llibre que també ha tingut molt d'èxit, s'han venut moltíssims exemplars, mos posa l'editor 100.000 exemplars venuts a l'etapa, i jo he llegit el pròleg i alguns capítols i realment és impactant, és un llibre diferent, era un llibre que defensa sobretot la música clàssica. Diu, la música clàssica és el que realment
és important. El que li ha salvat la vida, tota aquesta tragèdia.
Sí,
no?
I ell és un autor, és un músic professional bastant important, però aquí el que fa és més aviat escriure aquest llibre com si fos les seves memòries, ho hem de pensar, però amb un protagonisme molt important i sorprenent de la música. La música que diu que també se ven malament, i que s'haurien de començar a pensar que s'hauria de vendre millor. Jo sí, voleu, llegiré només un paràgraf.
Sí, diu, de què va.
Quan diu, la música clàssica me la pone dura. ja sé que per a algunes persones esta no serà una frase muy prometedora, però si quitáis la palabra clàssica, a lo mejor ya no está tan mal. Puede incluso que entonces pase a ser comprensible, porque entonces, gracias a la palabra música, tendremos algo universal, algo emocionante, algo intangible e inmortal. Vosotros y yo estamos conectados de forma inmediata a través de la música. Yo la escucho, vosotros la escucháis. La música ha empapado nuestras vidas y ha influido en ellas tanto como la naturaleza, la literatura, el arte, el deporte, la religión, la filosofía y la televisión. Es la gran unificadora, la droga preferida de los adolescentes de todo el mundo. Brinda consuelo, sabiduría, esperanza y calidez. Lleva haciéndolo miles de años. Es medicina para el alma. Hay 88 teclas en un piano y dentro de ellas un universo entero. Això, així comença aquest llibre i, per tant, jo crec que és un llibre també per això, prometedor.
Prometedor.
No sentirem música quan tot veiem aquestes pàgines, però tindrem unes llanes lògiques d'escoltar música i, sobretot, interessar-nos per la música clàssica.
Mira, i d'Instrumental, Memòries de Música, Medicina i Locura, de James Rhodes, que va tenir una vida molt tràgica i diu que la música el va salvar, el va fer sortir endavant, no?
Exacte. No és una persona molt major, en principi. Bé, ja té uns anys, però encara és
jove,
relativament jove.
Mitja edat.
De fet, va néixer, més jove que jo, per tant, joveníssim. Va néixer a Londres l'any 75.
Més jove que jo? Mira si jove, que és més jove que jo.
Bueno, és un nin, aquest home.
Bé, Pere, moltíssimes gràcies. Recapitulam i recordam La ciutat de Déu, de Joan Calcina, Jaque, el psicoanalista, de John Katzenbach, 6 nits d'agost, de Jordi Lara, i aquest darrer, Instrumental, Memòria de Música, Medicina i Locura, de James Rhodes. I m'anem ja amb el bolletí de les 12. Gràcies, Pere, i fins divendres. Qui ve?
Molt bé, adéu.
Adéu.